Són les 8. La Moncloa impugnarà el 9-N per la pregunta que, segons diu, és idèntica a la de la consulta impugnada i suspesa pel Tribunal Constitucional. Aquest és l'argument que, segons informa l'agència Europa Press, ha donat la presidència del govern espanyol, que també apunta que s'ha implicat l'administració catalana amb instruccions als funcionaris o als Mossos, encara que no figurin en cap ordre oficial. Recordem que l'executiu de Mariano Rajoy està, en qualsevol cas, a l'espera de l'informe que ha sol·licitat el Consell d'Estat per veure quina és la via jurídica que s'utilitza per recórrer la consulta alternativa impulsada per Artur Mas. Precisament el president de la Generalitat ha deixat entreveure en una sessió avui al Parlament davant del líder del PSC, Miquel Iceta, que si els socialistes s'assumessin al 9-N podríem parlar de negociar els pressupostos per a l'any vinent. El primer secretari dels socialistes catalans havia avisat que ni una pròrroga pressupostària ni l'anticipació d'eleccions serien bones notícies per als catalans. També ha estat notícia avui que l'any passat va tornar a caure la natalitat a Catalunya, concretament d'un 7,3%. S'acumulen amb aquest 7,3 cinc anys consecutius de baixades i situen Catalunya a la cua d'Europa en nombre de naixements, segons l'Institut d'Estadística. La baixada ha estat concretament de més de 71.400 criatures. I Josep Lluís Núñez ha recorregut la decisió de l'Audiència de Barcelona d'ordenar el seu ingrés a la presó. L'expresident del Barça té una condemna pendent de 2 anys i 2 mesos per haver subornat inspectors d'Hisenda, però intenta ajornar el compliment fins que el govern espanyol resolgui la seva petició d'indult. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb el programa de Cap i de Nou. Continueu a Ràdio Estel. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Al 9-N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. Qui hi pot participar? Els majors de 16 anys amb domicili a Catalunya, segons el seu DNI. I també els ciutadans comunitaris i els extracomunitaris majors de 16 anys i residents a Catalunya. I si visc fora? Hi haurà 17 punts de participació a l'estranger, habilitats per la Generalitat. Si el teu DNI consta un domicili català, també pots venir a Catalunya a participar. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Moltes vegades pensem que la nostra vida ens aniria millor si tinguéssim més diners. Podem tenir problemes econòmics greus que ens dificultin fins i tot allò més bàsic, però sovint, tenint el més bàsic resolt, els diners ens fan patir. Voldríem tenir-ne més i no trobem la manera. Sentim que els diners i els propis valors no van junts. Tenim la sensació que si prioritzem objectius personals no podrem mantenir-nos econòmicament o que, senzillament, només vivim per treballar. La manera com veiem, la manera com vivim els diners, les creences que tenim vers els diners ens faciliten o ens dificulten la vida i també la pròpia gestió dels diners. Quina mirada ens cal tenir sobre els diners? Tot seguit, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Desenvolupament personal amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de l'entrenament financer. Ens preguntarem com tenir una relació saludable amb els diners i ho farem amb les persones que ens acompanyen. Avui la nostra convidada serà la Yorantxa Foguet, entrenadora financera a la marca Snorkel, Inmersión Financiera, però també és col·laboradora acadèmica del Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge de la Universitat de Barcelona i facilitadora a l'Acadèmia, un projecte pioner d'educació emocional per joves i adolescents. Però també ens acompanya avui l'Esteve Pujol, psicòleg i educador.
Déu vos guard, Esteve, també
Martina Rodríguez, assessora editorial, que ens acompanyes avui també.
Hola, gràcies.
Tots dos benvinguts, i també el Jordi Cartero, que ens acompanya des del control de so. I amb tots ells comencem de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a saludar, doncs, la nostra convidada d'avui, Yorantxa Foguet, entrenadora financera, podríem dir coach financer, treballa amb la marca Snorkel, Inmersió Financiera, col·labora en el Màster de Desenvolupament Personal i Lideratge de la Universitat de Barcelona i és també facilitadora a l'Acadèmia, que és un projecte pioner d'educació emocional per joves i adolescents. Benvinguda al De Cap i de Nou.
Hola, Oriol. Hola, Martina, hola, Esteve. Ei, molt contenta d'estar aquí.
El primer convidat que us saluda tots un per un, eh?
Sí.
És tot un detall, eh?
Tot un detall.
Que té molt preu, això. Això. Abundant en el tema.
El Jordi Carretera ens diu des de control de so que no l'ha saludat.
És veritat. Molt malament, Jordi, encantada.
Doncs la Yorantxa, que ja veiem que, si més no, en tema de salutació, controla.
Domina. M'he marcat un punt, ara, no?
A part d'educada. Sí. Doncs és una persona que va sorprendre els seus clients, o es va sorprendre ella, que els seus clients, que eren milionaris en una altra etapa de la teva vida, però els teus clients milionaris eren també infeliços i no disfrutaven dels diners.
Exacte.
I llavors et vas qüestionar què són els diners i quina relació hi tenim. Això és una mica el teu recorregut.
Sí, quan jo vaig començar a treballar com a gestora, com a assessora de grans patrimonis, la incoherència amb la que jo em vaig trobar em va despertar molt la meva pròpia incoherència. Sí? Sí que per un costat pensava, aquestes persones són una mica d'exemple que jo volia seguir en aquell moment. Després ja en parlaré una mica més d'això. I resulta que quan jo anava a les sessions amb els clients, a la mínima que jo vaig tenir la possibilitat de tenir una relació més propera, les coses que m'explicaven eren molt tristes. Realment, vull dir, hi havia molta melancolia, hi havia molta angoixa, lo qual...
Los ricos també lloren, no?
Exacto.
Hi havia una sèrie que deia així, no?
Sí, sí, i així era. I particularment, la cosa que més em va marcar va ser amb un client que més jo coneixia, curiosament, de quan jo era més petita. I aquesta, en una conversa més propera, més fora ja de la sessió, em deia, és que si jo hagués sabut aquest recorregut, mai m'hagués dedicat a ser advocat, mai hagués escollit aquesta vida.
I vinculat al tema dels diners, no al tema de la professió en si, sinó vinculat al tema de la gestió econòmica que li suposava aquesta feina o els guanys, no?
És que, bàsicament, ell, el motiu per el que va escollir l'advocacia, vull dir, ell li agradava, però sobretot era per un tema de recorregut econòmic i financer. I ella, en el moment en què ens vam tornar a trobar, la posició en la que estava era molt interessant a nivell econòmic, però la vida que havia desenvolupat en base a aquesta economia era totalment insostenible si no era mitjançant aquesta feina. Era esclau.
I ara, a la teva empresa, a la teva marca, Snorkel, li poses de cognom, Inmersión financiera, no sí. Inversión.
No.
No és una inversió financera, sinó que és una immersió financera. Què vol dir això?
Clar, tot comença per mi per una immersió, per agafar aquest, no, aquestes ulleres i el tubo de snorkel. I sí, igual que quan anem a la platja i ens posem les ulleres, no decidim què anem a veure, sinó anem a veure, simplement a explorar. És exactament aquesta mirada la que jo busco, la de sense judicis, sense crítiques, sense aquesta destrucció, no, que a vegades mm-hmm. utilitzem. Al agafar les ulleres i al fer una immersió en la nostra vida financera, a veure què està passant. I a poc a poc anar cap a de d'on viene esto, no?
Això, i això serveix pels grans inversors o serveix també per la gent de peu?
Per tothom.
Serveix per tothom.
Per tothom, en realitat.
És a dir, que ara que la gent que ens escolti no pensi, ui, jo no tinc res per invertir, però en canvi tots utilitzem els diners, no?
Clar, perquè l'inici, la primera fase, és molt llunyana, la inversió. La inversió és una conseqüència, per mi, tal com jo ho veig i ho treballo, és una conseqüència d'unes finances estables i totalment alineades, una integritat financera. Perquè invertir, si després les teves finances les boicoteges constantment, tard o d'hora acabaràs tocant la inversió. Amb la qual, quina finalitat té?
Jo no sé si aquí som massa d'inversions. Oi? Estem al nivell d'inversions?
Jo tinc una mica invertit, això.
Invertit.
Invertit de cap per avall.
De cap per avall. Sí. La Martina és d'inversions o no?
No estem al nivell d'inversions.
Per tant, parlarem dels primers nivells avui. Doncs, si us sembla, passem al punt de partida.
De cap i de nou. Punt de partida.
El punt de partida d'avui, els diners són la font de tots els mals, perquè és una mica, a vegades tenim una mica també aquest prejudici d'ostres, els diners és allò, en realitat no porten la felicitat, eh? No porten la felicitat, només porten mal de caps, només porten corruptes. Ho fem bé si ho veiem així?
Jo, ara us diré la meva opinió, però què en penseu? Què en penseu d'una persona que té aquesta creença, té la creença de que els diners són un gran mal, que els diners porten la corrupció? Quin tipus de gestió financera està desenvolupant?
Jo sempre he pensat que, fins avui, sempre he pensat que tenir molts diners és un problema. Que no sé si té a veure amb la pregunta que fas, no? I...
O sigui, que acaba portant més mal de caps que...
Sí, que acaba portant més mals de caps que
una altra cosa.
I després, tampoc no entenc molt bé el concepte de gestió financera. Quan dius gestió financera, per una persona normal, diguem.
Sí, aquí jo em referia... Si una persona considera, no, això, que els diners són dolents, a l'hora de tractar-los, gastar-los, a l'hora d'estalviar-los, totes aquestes coses que podem fer amb els diners, realment aquella persona quin tracte en farà? Si com es relacionarà? És a dir, si penso que els diners són dolents, els mantindré o intentaré gastar-los ràpid? Què penseu?
Jo no penso que els diners siguin dolents, eh?
Una creença, per exemple, no? Sí, que dèiem...
No, jo no... O sigui, jo penso que tenir-ne molts crea problemes, però que siguin dolents, no, jo tinc bona relació amb els diners. Si pogués, en tindria
servir,
més. Sí, em faig servir.
Però penses que n'hi ha pocs? La relació amb els diners, és, penso que ja m'està bé, però amb uns quants més aniríem bé.
Sí, però fixa't, ara, curiosament, diu la Martina, no? Aprofitaré
ens
ara.
Ens està analitzant.
Vaig a fer aquí una espècie de... Dius, si hi ha una mica... No? Deies,
si digués una miqueta més, no faria nosa.
Però en canvi la Martina diu, ja, però molts diners... Són molts problemes. Més diners són més problemes, amb la qual aquí...
Jo no ho tinc tan clar.
Clar,
aquí,
llavors...
Aquí?
Què passaria? Si molts diners són molts problemes, sí? Al final, cap a quina direcció, en principi, aniria una persona que pensa així? És una persona que buscarà generar més diners, més ingressos?
No.
Cap, en absolut. Serà més una persona que es ficarà un límit als ingressos. No vagi a ser... Sí, que després...
Tingui problemes.
Que després al final tingui problemes. L'Esteve...
Què, Esteve?
De fet, dóna més problemes.
Després te'ls apunts i tot, ara.
No, avui sí, ho porto preparat, d'altres dies...
Però aquesta pregunta no te l'esperaves.
No, però la tinc resolta ràpid,
vinga, vinga, va.
Dóna molts més problemes no tenir-ne que tenir-ne, I això, mira, fixa't, Oriol, porto...
La vida feliç de Sèneca.
No acostumo a portar llibres aquí, llibres. I avui, la vida feliç de Sèneca... que és una col·lecció que he sabut que, a més, l'havia iniciada la Martina, no?
Sí.
Oi que sí, que tu ets la mare d'aquesta col·lecció literària?
Sí.
Bé, està ple d'aquestes idees, I jo sent que el venero moltíssim, perquè sí que... Diu, sí, però tots ens queixem dels diners, però tots en volem tenir més i ens donen moltes satisfaccions. El problema, com diu ell, és... I abans ho ha apuntat la
Llorança...
A la casa del savi els diners són esclaus, a la del neci, amos. Ell diu tota la diferència. Després ja us diré aquest llibre perquè els lectors el puguin llegir, si el tenen a mà. Tot depèn de si nosaltres dominem els diners o ells ens dominen, no? O sigui, tota la clau, Sèneca la posa aquí. Jo, si ves, després et dic alguna cosa més, però com vulguis.
Ja em direm.
Després.
Dóna'm bon, dóna'm
això
bon.
Això que he dit ja està bé.
Dóna'm bon, deixa jo, ja tenim una bona cullerada per començar.
Bueno, en relació a això, hi ha una frase que m'encanta, que diu, el dinero es un muy buen siervo, pero muy mal amo.
Deixa una mica la mateixa
idea. És el mateix, és així.
De Sèneca, tots els estoics i picurs, també, no?
Sí. Llavors, en relació als diners, són la font de tots els mals, a mi hi ha una reflexió que sempre m'agrada fer, i és, al final, els diners sí que sabem que és el mitjà d'intercanvi essencial més important de la societat. Sí? És un instrument fonamental. I, clar, tot això d'on ve, no? Vam crear la moneda i, en principi, era per facilitar aquest intercanvi. Sí? Però què passa aquí? Que, de sobte, jo, amb la meva feina, sí, puc aconseguir collir tres pomes. I jo, abans, amb tres pomes, potser aconseguia quatre peres. Però si jo poso els diners de pel mig, ara aquestes tres pomes no són quatre peres, que són 3 euros, anem a suposar. Llavors, això, què comença? Desperta el pensament, potser, de... O sigui, que jo amb la meva feina genero 3 euros. O sigui, que jo sóc 3 euros. Sí? És a dir, d'algú tan senzill com és un mitjà d'intercanvi, aquesta...
Passem a convertir-ho en una identificació de nivell, per dir-ho d'alguna manera, o de vàlua personal.
Exacte. És a dir, de sobte, en comptes de ser un mitjà d'intercanvi, en comptes de donar-li èmfasi a l'intercanvi, ens enfoquem en un mitjà que al final acaba sent un resultat, no una recerca. Jo soy 3 euros, ja no vull ser 3 euros, he de ser 5 euros. Sí, perquè amb 5 euros aconseguiré més, seré més vist, i totes les projeccions, no?, que comencen. Llavors, al final, qui crea tot això? Si els diners són un mitjà d'intercanvi, que si és un mal o és un bien, o és a possibilitats, o és una forma de corrompre el ser humà, això, qui ho ha decidit, això?
Això és l'ús que en fem, no?
És el ser humà.
Cada persona.
Exacte. Però... Sí.
No, digues.
Hi ha una altra frase, és que sempre m'agrada molt els aforismes, en realitat.
Vinga.
Hi ha una frase que diu d'en Quint, em sembla que es diu, que diu, dicen que el dinero es el gran mal, pero yo nunca he visto un fajo de billetes apuñalar a nadie.
No, clar. És...
O sigui...
És el que el porta a la butxaca.
És el que el porta. És un vehicle...
O el que no el té a la butxaca, no?
Exacte. És com nosaltres ens relacionem, no? I al final, aquesta immersió financera, una mica tot el procés d'entrenament, és constantment treballar aquesta relació per portar els diners cap a aquella direcció que un decideix, perquè el conductor d'aquest vehicle som nosaltres.
I llavors, aquestes creences que tenim vers els diners, de quina manera ens limiten? O quines són les creences, d'alguna manera, limitants? Que sí, les que realment són limitants que tenim vers els diners, perquè n'hi deu haver d'altres que sí, que són més
empoderadores.
Sí. Exacte. Sí. Quines serien aquestes?
A veure, mira, he portat una llista perquè hi ha unes que tots més o menys escoltem. Estan, els diners no donen la felicitat, els diners són molt difícils de guanyar, no caen de los árboles, no? Els diners són cosa de rics, els diners ens perverteixen, els diners atrauen a la gent aprofitada, els diners estan només per gastar, sí? Pensem una mica, per exemple, de les que he dit, escolliu-me una.
Els diners són difícils de guanyar.
Els diners són difícils de guanyar.
I l'Esteve, quina és que hi ha?
Crec que aquesta la diu tothom.
Aquesta és una cosa freqüent.
Però aquesta, més que limitadora, sembla que té un èmfasi en dir no, és que has de treballar per obtenir-los, no? No venen sols.
Explica-li a la gent ara si els diners són fàcils de guanyar.
Clar, aquí no es tracta tant de si és fàcil o no és fàcil, sí? Com sempre amb les creences una mica ja funciona així. És jo com ho veig i què em desperta en mi. Potser una persona que pensa, hosti, els diners són difícils i jo m'hi he de posar i jo tinc ganes de posar-m'hi, segurament despertarà una motivació intrínseca molt forta.
En canvi, m'he de remengar i, escolta'm, i posar-m'hi.
I el que faci falta, no? I, en canvi, una persona, potser amb més pors, més cohibida, que es reprimeixi més, no? I pensi, hosti, és que els diners són difícils de guanyar. Jo aquí veig totalment una persona parada, en stop. Sí? Sense fer res...
Que no es bellugui perquè és que no ho puc fer, no ho aconseguiré.
Exacte.
Manera.
O sigui,
no
ja de per si...
No sé si la seva havia escollit una frase.
Sí,
també.
Home, clar, a mi l'última, però és veritat, l'última la dono absolutament per bona.
Quina és l'última?
L'he fixat. El diner és per gastar.
Vale.
És l'únic bé que tenim del qual no podem ni menjar, ni respirar, ni beure. És un pur mitjà d'intercanvi, com deia la, la Llorança, no?
Purament per tant, ha de córrer, clar, ha de córrer, ha d'estar en moviment. Okay,
en compte, llavors... jo et dono un bé i tu em dones 5 gallines, tu em dones un bé i et dono un pagaré per assegurar-te que jo tinc 5 gallines que te les donaré quan tu vulguis.
Llavors, què ens ha...
Per tant,
això està molt bé. Això és,
o
això és...
es gasten o no serveixen per a res.
No som, no... Allà un número que tens en el compte que no...
No tenen cap utilitat.
Anem a jugar una mica amb això. A veure.
Sí, 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 a mi m'interessa això.
Sí, a veure, una persona, no?, que diu els diners estan per gastar, sí?
Sí.
Vale, fins aquí, tot correcte.
Vols dir que és un...
Cap on ens porta això? Ens porta cap a la simplificació, cap a l'elecció d'allò que realment ens importa, o ens porta cap al consumisme? Anem a utilitzar punts radicals.
Clar, sembla que una mica ens porta...
Cap al consumisme.
Sí, cap al consumisme, però...
Va, escolta, gasta tu.
Excessiu. Llavors, una cosa més que hi ha per darrere...
Això ja suposes la finalitat. Jo només dic així, oi? Filosòficament és un mitjà, per tant...
Esteve, t'has destapat, que ets un mal gastador i no ens ho havies dit.
T'estàs destapant, em sembla,
Per què serveixen els diners?
Per
què serveixen els diners si no és per gastar-los, per comprar?
Anem a jugar amb el tema temporal.
Per comprar.
Vale? És a dir, si els diners...
Assenyadament.
Ah,
home, per això he dit que...
Primera paraula interessant, assenyadament, però després... Anem a jugar amb el...
Aquí ens és un valor, ja.
Sí, aquí hi ha un tema de valors.
Aquest és el tema de després dels valors.
Exacte. Però si els diners estan per gastar, sí? Com juga?
No és que estiguin per gastar. Són per gastar.
Doncs són per gastar.
Existeixen per gastar-los, no per guardar-los, perquè...
Vale, i aquí...
No se'n mengen dels diners.
A dia d'avui, si jo segueixo aquesta creença, els diners que jo guanyi, sí, me'ls gastaré. Però resulta...
No, és que no dic que me'ls gastaré, dic que són per poder-los gastar.
La finalitat...
No tenen cap més finalitat.
Per fer-los servir.
Totalment, però
si
una
persona... Si gasten, es queden destructors.
Deixa-la acabar.
Però llavors una cosa...
Treu-li el micro, Jordi.
No, és que m'interessa molt anar per aquí.
Ara ja callo, va, digues. Que la que en saps ets tu.
O sigui, no, jo, mira, jo todo lo bueno, tu. Si una persona té aquesta creença... Primer anem a dir que és un fet. Sí, és un fet que els diners estan per gastar, però si aquest fet es converteix en creença, sí, a la que jo m'aferro, això segurament em conduirà a els diners, com són per gastar, me'ls gasto avui. Sí? Què passa? Que segurament jo demà seguiré viva. I segurament passat demà, si tot va bé, també. O sigui que és possible que jo tingui l'opció de somiar i de tenir objectius de mig i de llarg termini. I segurament, si no vaig malament, aquests objectius segurament tindran un preu. Sí? Què passa si jo em gasto els diners avui? Perquè tinc aquesta creença que els diners estan per gastar i no per guardar. Quina és la conseqüència?
Clar, que quedes sense diners, no?
O sigui,
el dia que vols fer el complir aquests somnis o que vols fer coses que et poden fer més il·lusió i que requereixen...
No tens diners.
Clar. No hi ha diners. Clar, llavors apareix aquí una mica el sector financer i de més. Però la realitat, si ens fem responsables dels nostres objectius, sí? Aquí ja estan morts.
Doncs anem a veure quin és l'objectiu.
De cap i de nou. L'objectiu.
Ja que parlem d'objectius, escolta, l'objectiu, com hem de veure els diners? És a dir, hi ha una manera correcta de veure els diners correcta, que d'alguna manera ens ajuda a aconseguir més el que volem, que ens ajuda... Perquè, clar, l'estalviar, l'extrem d'estalviar, ara posàvem una mica com a comparació, diu, bueno, no és que, els diners són per estalviar, no? Aquesta pot ser una visió, però això pot portar una persona també que frena els diners i que està allà retinguts i no els belluga, no?
Exacte.
Per tant, quina seria la visió, d'alguna manera, això? Que ens pot fer, que ens pot ajudar a que siguin una eina més per tirar la nostra vida endavant, no?
A veure...
No sé si n'hi ha una només. No,
hi ha tantes bones relacions com persones, sí? Però sí que és veritat que totes una mica convergen, no? Van cap a una mateixa direcció, i és el potenciar el que som com a persones, no? Però a nivell essencial, no a nivell egoic. Aquells valors que són importants, aquells objectius que són importants. És a dir, que... Una bona relació amb els diners parteix d'un autoconeixement. Sí? Si jo actuo de forma reactiva, si jo actuo des de les pors, què passarà? Sempre hi haurà una toxicitat. No importa si és per gastar o és per estalviar, perquè aquella direcció a mi em fa patir. En canvi, si jo tinc molt clar què és el que vull i com ho vull, llavors podré trobar la manera de que els diners
serveixin aquests valors, els valors personals i una mica els objectius personals més intens.
Exacte. Aquesta és la base. Llavors, la forma de... Clar, això queda molt bonic, això queda molt idíl·lic, però la forma de materialitzar-ho, Clar, per suposat, per això faig coaching financer, no? És un procés que no és d'un dia me despierto, no? I hago un clic. És un procés en el que jo defineixo molt clarament, per exemple, quina és la meva escala de valors. I com aquesta escala de valors es materialitzaria... potser amb una jornada reduïda de feina o potser amb la possibilitat de tenir uns diners sempre per jo disposar-los per un oci que per mi sigui molt important. Sí? És a dir, definir exactament llibertat en aquest món, en el meu context, què vol dir?
Què vol dir per un mateix? No? Què vol dir quin és realment, quin tipus de vida m'ha de produir una relació o l'altra amb els diners, que hi hagi aquesta convergència, no?
Clar. Mm-hmm. Llavors, si jo tinc clara la direcció, mm-hmm. i això requereix de codos, eh? O sigui, mm-hmm. de fer una alineada a tu coneixement, que és, o sigui, bueno, un procés de tu coneixement, exacte. Mm-hmm. I tenint clar la meva direcció, llavors ve un anem a prendre consciència exactament què estic fent. Què estic fent amb els diners? A on els gasto? Sí, diuen, no me digues quines són tus prioritats, dime en què gastes el dinero i jo te diré quines són tus prioritats. Sí?
Ens podríem analitzar així tots?
Clar, per suposat. Jo diguéssim, quan em diuen, però tu en què ets especialista, no? A mi tinc molta facilitat quan algú m'ensenya en què gasta els diners, saber què hi ha darrere. Mm-hmm. Jo m'he especialitzat aquí perquè es pot, perquè tot és una projecció.
Digue'm com gastes els diners... I et diré qui ets, Martina. Aixeques el dit.
Jo vull dir amb què em gasto els diners.
Tu vols dir-ho?
Va, doncs digue'ns-ho, va.
No, espera. Ara farem com aquells programes, eh? Després de la publicitat. En lloc de publicitat, escoltem un missatge musical, eh? El Pep Sala, que també ens parla de diners, i després tu vés fent la llista de què gastes els diners, que ens ho diràs tot fil per randa. Pep Sala.
Han vingut de molt lluny la seva ambició. Polítics d'alt nivell, menys solucions. Ens miren com senyors feudals, asseguts al seu tron. Viuen sense escrúpols i dissenyen un nou món. Han fet del seu poder tot una religió. El nou ordre mundial justifica tota acció. Però ha arribat l'hora de marxar. La lluita ens farà forts. Tenim davant un llarg camí. Que si tu vols, no tinguis por. Ho podem fer tots dos. Ensenyen l'armament amb la promesa d'un nou món. Repeteixen els patrons. Són el mateix vell enemic, però amb un altre nom. La fam és un negoci sense distinció. La gallina dels ous d'or tenen aquests senyors. Ells creuen que la llibertat és el nostre error. Però el camí ens farà forts, que estem pagant un preu molt alt per voler ser com som. Avui em sento enganyat.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Els diners fan rodar el món, ens deia el Pep Sala fa un moment, i aquí tenim, la, mentre escoltàvem la cançó, tenim la, allò, la, el personal una mica esbarat, eh? Tenim el personal... Jo pensava que parlar de diners era un tema tabú i que la gent més aviat era prudent, però aquí més aviat, escolta, estem tenint una conversa així...
I ens falta el Jordi Casado,
encara. I ens falta el Jordi Casado, que avui no el tenim aquí.
Però justament perquè és un tabú, quan es desperta, això és el que passa.
Ah. Allò, dius, quan em puc parlar, llavors comencen a... surten tots.
Igual que el segle passat amb el sexe. Uh-huh. Què passava? No, però en lugares en los que se podia... Però,
llavors la gent parlava tot el que podia, no podia parlar altres hores. Bueno, doncs anem a veure aquest com. Com fem d'aquest objectiu, que és tenir una mirada dels diners que serveixin, uh-huh, que serveixin al nostre projecte personal.
Sí.
Doncs, bueno, doncs com ho fem? Com ho fem passar del paradigma antic, uh-huh, al que volem.
De cap i de nou, el com.
Com tenir una relació saludable amb els diners? Com ho podem fer, això, Iurancha?
Com us comentava, una de les primeres coses és un procés d'autoconeixement. En aquest punt començaria per mirar, quan érem petits, tres coses. Què escoltava, què veia i què sentia a nivell de sensacions, d'experiències. Quines experiències vaig tenir? És a dir...
En relació als diners.
En relació als diners. Quines coses es deien a casa?
És a dir, que cadascú ens ho podem preguntar, això,
exacte,
no?
Exacte. Sí, jo us convido a que d'alguna forma comenceu a pensar, ostres, jo quan era petit, mon pare, la meva mare, què deien? Com es relacionaven entre ells? Uh-huh. Em parlaven de diners o cada cop que em parlaven s'amagaven a un costat?
Quin tipus de missatges sorgien?
Exacte. Uh-huh. Què deien, no? Per un altre costat, què vèiem? És a dir, vèiem una persona, una mare o un pare que gastava molt els diners, o que quan els gastava no ho explicava, uh-huh, o una persona que guardava els tíquets i feia comptes. Uh-huh. Quines coses et veien a casa? I potser amb figures importants de la família, perquè és curiós, amb els clients sempre em surt algun tiet, algun amic d'algun pare o uh-huh, d'alguna mare, sí, una referència. I per últim, experiències, no? Experiències com pot ser un divorci, on la gran discussió va ser els diners, uh-huh, i el nen o la nena estava enmig d'aquella discussió, uh-huh, vale? Lo qual és una situació traumàtica, uh-huh, associada als diners.
Associada als diners, en aquest cas, clar.
I us puc dir que amb el temps la persona li queda clar que hi ha un trauma, però no té ni idea de que aquest trauma té un impacte en els diners.
Uh-huh. En la manera com gestionarà, per tant, també els diners en el seu dia a dia.
Uh-huh. Llavors, jo començaria per aquí.
És a dir, aquesta és la primera cosa que hauríem de fer tots, d'alguna manera, no? Una reflexió de com ens hem relacionat, sobretot des de petits i cap endavant, uh-huh, amb els diners.
Llavors, tenint clar una mica aquest condicionament, no?, de por dónde va y por dónde viene, de tot això que jo he vist, què pot ser que encara visqui amb mi? Uh-huh. Sí, és una primera mirada, perquè normalment, com ja té els seus mecanismes de l'ego, hi ha moltes coses que la rebutjarem, que és un no, jo no sóc com un pare o no sóc com la meva mare. Però si juguem aquest joc i...
Si entrem una mica a fons i ens ho permetem...
Exacte, si ens donem el permís, sense crítica, sense judici, uh-huh, començarem a veure com nosaltres repetim, no?, igual que repetim a l'hora de parlar i a l'hora de relacionar-nos amb altres persones, com també a l'hora de gestionar els diners, sí, a l'hora de com gasto, com no gasto, si faig la comptabilitat o no, estic repetint alguna que jo he vist. Mm-hmm. Sí?
Llavors, un cop hem vist això.
Quan ja hem vist això, la següent cosa que jo convido és tercera persona. Sí? Ara començo a mirar això com una tercera persona. Algú que actua així i amb aquest condicionament, mm-hmm, quina direcció, què li depara a la vida?
Quin adjectiu i direcció?
Direcció, què li depara a la vida?
Què li espera a la vida?
Si segueix amb aquest patró, si segueix, uh-huh, actuant exactament així, uh-huh, tercera persona, vinga, crítica i judici, no importa. Uh-huh. Què li passarà a aquesta persona? Serà una persona que generarà abundància, possibilitats, que té bona relació, que vol que arribi els diners per transformar-los? Uh-huh. En canvi, hi ha un punt tòxic que farà que hi hagi sempre un rebuig, amb el qual la persona serà, no?, un forat a la mà, millor gastar-los que mantenir-los, perquè tenir diners és de males persones, per exemple. Mm-hmm. Aquest tipus de característiques. Veure una mica el patró cap a on va. Mm-hmm. I havent definit el patró, tornar-nos a posar a la nostra pell i és valer de tot això quan vull que hi hagi la meva vida. És a dir, jo quina direcció vull a la meva vida i si segueixo per aquesta línia, què es complirà i què no es complirà? Mm-hmm. Tot és bastant mental, eh? Com
no,
podeu
no, no,
veure.
Pots tenir aquesta reflexió, sí. Aquesta reflexió objectiva de veure'm, de poder definir una mica quina és la meva relació amb els diners.
Sí.
Quan parles de patrons, tu has pogut, d'alguna manera, definir uns patrons concrets que són els que més es repeteixen, els que, d'alguna manera, les persones acabem duent a terme amb la nostra relació amb els diners?
A veure, realment, jo quan vaig començar amb tot això, a treballar amb clients, jo, sobretot quan vaig començar a treballar amb mi, jo entenia que hi havia patrons contínuament. Cada persona tenia un patró financer. Però és curiós, vaig estudiar l'eina de l'Eneagrama, no sé si us sona.
N'hem parlat en alguna... Més una ocasió en aquest programa, sí. És un...
Genial.
Tipus de personalitats, nou tipus.
Exacte.
De personalitats.
Nou tipus. I després aquest tipus tenen subtipus i a més, no? Uh-huh. O sigui que realment va més enllà. Però sí que és veritat que hi ha patrons associats a personalitats, no? Uh-huh. Per exemple, hi ha un molt definit que el conec bastant, és el número 5, sí? Sí. L'anèdia tipus 5, sí. Que és una persona que, no?, amb necessitat d'independència, necessitat d'espai, una persona solitària. Uh-huh. Aquestes persones, normalment, solen ser molt estalviadores, uh-huh. No volen que ningú els deixi diners, sí? Sempre marcant molt les distàncies, sempre demostrant que elles poden generar els recursos soles, uh-huh. Vale? Hi ha un patró molt definit en aquest cas.
Un patró que podria ser aquest, de que una persona que vol, sí, mantenir la seva independència i, per tant, busca la manera de que els diners li permetin aquesta autonomia.
Exacte, aquesta autonomia, però per contra, què passa? Amb aquesta por que hi ha darrere, aquesta por a jo no ser suficient, aquesta por a no tenir aquesta independència, resulta que s'aferren els diners, uh-huh. Sí? Amb la qual cosa deixen de gaudir de les possibilitats dels diners.
I, vale, per tant, trenen els seus projectes personals,
exacte,
en definitiva, no?
Exacte, exacte.
Uh-huh. Un altre patró, quin podria ser?
Per exemple, utilitzant l'Eneagrama, el número 7, sí? Uh-huh. El número 7 és el més el fiestero, el més amb tothom, bon rotllo amb tothom, no, no hi ha males emocions, tot és viure. Normalment hi ha una mica desenfreno, no? Uh-huh. En el tema de l'economia. És viure molt en el moment, sense portar les conseqüències, no hi ha res que em molesti que no em molesti, no hi ha un futur definit, perquè és ara,
és
ara,
el moment,
és el moment i ara és a muerte, no? Amb la qual cosa són persones, posant generalitzacions, i en extrem...
Sí, 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 com un patró, sí, sí, sí,
sí. Persones que gasten molt, amb deutes importants, uh-huh. I amb un descontrol total. O sigui, un descontrol total.
Aquests no és que pensin que és per gastar-los, aquests és que pensen que és per malgastar-los,
ah,
no?
Ara,
exacte.
Ara,
això és el que... Aquí teníem la discussió lingüística amb l'Esteve, mentre...
Sí.
Què era això? Era
jo
això?
Volia fer una pregunta.
Aquests no volen gastar els diners, aquests volen malgastar. Tu encara ens has de dir... Ara et preguntarem en què te'ls gastes,
Vull fer una pregunta,
Sí, una pregunta. Vinga, vinga.
La faig?
Sí, sí, sí.
Val. Abans, quan parlava dels nanos petits, quan veuen segons què a casa, segons quines conductes, uh-huh. Això es pot tipificar, es pot dir... normalment, a les famílies on els pares han estat tot el dia superpendents o parlant molt de diners, els fills doncs, tenen una certa actitud o tenen molta més preocupació pels diners, els que són més estalviadors... O...
A veure, es podria fer també patrons genèrics, però sí que és veritat que jo m'he trobat amb, per exemple, dues persones amb un niu familiar similar i que una persona ha decidit rebutjar el patró familiar i l'altra persona l'ha seguit a rajatabla.
No té res a veure, doncs.
No té res a veure.
Tant, influencia, però... Val.
Estic tranquil·la, doncs.
Sí, no. És bàsicament, sí.
Anem a l'opinió del carrer i continuem.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué le aporta a tener diners?
No, porque como no tengo, no, hijo, ahí para ir tirando nada más.
Comodidad, ¿eso te aporta tener dinero, comodidad?
Tranquilidad en la vida, ¿no? Otra cosa no...
Estabilidad.
Si no tengo, pues no lo sé qué haría. Si tuviera,
pues no lo sé porque no los tengo.
¿Y si los tuviese?
Pues haría todo lo que me quedo con las ganas de hacer.
Andar mejor, porque me irían un radiólogo bueno y a un sitio y me cuidarían. Digo que todos los ladrones tenían que devolver el dinero. Perquè així Espanya saldria de la crisi.
Aquesta era l'opinió del carrer de què li aporten els diners.
Sí.
Aquí veiem aquesta sortida de la comoditat, la tranquil·litat, l'estabilitat. Aquesta visió...
Aquesta visió la tenim tots. la realitat, i això us ho dic de veritat, és que quan comences a preguntar i quan comences
a
escarbar,
per dintre...
això no és el que pensem. És, on, és el que voldríem que signifiqués. Volem que signifiqui seguretat, volem que signifiqui tranquil·litat, possibilitats. Però si una persona no està aconseguint, si econòmicament les coses van en una direcció, és que en el fons hi ha creences limitants molt més importants, amb molt més pes.
Mm-hmm. De totes maneres, quan una persona, i això avui en dia doncs, que hi ha tanta, tanta mancança, no? I persones estan patint doncs, això, manca de feina, etc.
Sí.
Quan hi ha una situació que realment ve molt condicionada per fora,
sí.
aquí aquests valors personals i aquesta relació amb el diner, com es conjumina? És a dir, fins a quin punt tens poder de decisió en el sentit bueno, de fer una reflexió interna, de veure com t'hi relaciones, si en aquell moment el que estàs és patint, de dir, escolta, és que no arribo a final de mes, és que no n'hi ha quasi ni per menjar, no?
Uh-huh.
En veure, aquests casos...
Clar, hi ha un punt, per suposat, que té a veure amb els factors externs.
Uh-huh.
Però aquí, sense faltar en cap moment a les dificultats...
Dificultats reals,
sí.
no? De la...
Sí que és veritat que hi ha una història per darrere. Cada persona ha estat relacionada... O sigui, no és un tema de que avui em quedo sense feina. És que jo fa temps que estic fent una sèrie de coses. Potser he viscut molt per sobre de les meves possibilitats perquè considerava que així havia de fer-ho i en cap moment vaig valorar el tenir un coixí de seguretat per moments on vingués. Tenim els casos, i aquests existeixen, i aquí és on afecten els factors externs, de persones que sí que tenien un coixí de seguretat, que hi havia una bona relació, però que alguna cosa va passar, sí?, i que, a pesar de quedar-se sense feina i tenir aquest coixí de seguretat, aquest coixí s'ha acabat i ara hi ha unes complicacions. Sí? Però el marge amb el que ha jugat aquesta persona no és el marge amb el que juguen persones que han tingut una situació molt per sobre de que podien i devien.
La Bertina ens tenia pendents de dir que en què es gasta els diners.
En què em gasto els diners?
Ja has tingut temps de pensar-ho, eh?
Sí.
És que t'han fet una pregunta...
Primer us dic que sóc bastant austera.
Això és maco.
Aleshores, jo em gasto els diners amb les coses bastant
valors.
Bàsiques.
Aquí has vist dos valors, eh? Perquè un diu, jo sóc austera, i l'altre reafirma, eh?
És maco.
Diu, és maco.
Eh?
No, que és maco que ho digui.
No, perquè gasto els diners en menjar bé. Menjar bé no vol dir anar a restaurants, sinó em compro els menjars, intento menjar-los...
Biològics.
De proximitat, i... biològics, i així. Gasto els diners amb el meu fill, diguem, amb intentar que no li falti pues, coses que pugui necessitar, amb l'educació d'ell... I amb arreglar les coses que tinc al voltant. Vol
la
dir
casa,
la casa, però arreglar vol dir tenir-la arregladeta. No, no és que em faci reformes
no que
cada
museu.
Any. Sí, i ja està, i la resta és manteniment. Evidentment, podria reduir més les despeses, eh?
Què ens diries però... d'aquest patró?
Clar, no, a mi se m'acudeixen moltes preguntes per fer. Moltes preguntes, perquè, per exemple, quan comentaves, tu t'has definit com una persona austera, sí? Des del moment en què et defineixes així, a mi, clar, jo entraria en una conversa amb tu de per què et consideres austera i per què has escollit ser austera. És a dir, què hi ha de fons que vols preservar?
Que jo quan dic austera em comparo amb conductes que veig al voltant. Aleshores, doncs, no vaig a restaurants, no vaig a... O sigui, les coses cares no m'agraden. No m'agrada perquè sento que és com un despilfarro. I el que vull és precisament allò que dèiem, no dependre dels, o sigui, dependre al mínim dels diners. O sigui, que els diners no em condueixin a mi cap a una manera de viure que a mi no m'agrada, que és estar treballant doncs, més hores que un rellotge, no?
Aquí van sortint clar, llibertat...
Clar, sí, però...
exacte.
Hauríem de fer una sessió privada.
Igualment, Martina, quan deies no m'agrada despilfarrar, jo et vull preguntar, quan hi ha hagut alguna cosa que t'ha agradat molt, 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 una cosa que et venia molt, molt de gust i era molt, molt, molt cara...
Sí, l'he comprat.
Te l'has comprat i ja està.
Sí.
Llavors, aquí, per exemple, la importància és veure si una persona és austera i s'obliga a ser austera, amb la qual no disfruta de coses que podia,
no.
O se les permet.
O en un moment determinat sap triar i tenir les prioritats que lliguen una mica...
Si em fa molta il·lusió una cosa, la faig.
Sense sentir-te malament.
No.
Veus, això és... Aquí anem per essència i no per conductes egoiques.
D'acord. Mail, telèfon i l'Esteve.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
En tema de papers, l'Esteve és auster, perquè els aprofites fins al
sempre,
final,
sempre
eh?
Sempre són de reciclatge.
Els aprofites per costat, per davant, per darrere,
exacte.
Escrius amb llapis... Ei, sí.
Sempre. Què vols que et digui?
Mira, parlem de diners avui.
És que el tema d'avui és molt enlluminador, eh? Vull dir, és precisament perquè, és clar, és que és vital, no? Llavors, estem potser en el moment de la relació saludable. Estem en aquest punt, ara?
Com tenir una relació saludable amb els diners?
Estic desorientat, eh? La relació saludable. Mira, jo m'he escrit això. La relació saludable ha de ser possible amb el diner, perquè ha de ser. Perquè ha de ser. És a dir, a veure, l'economia, en el sentit de la gestió de la riquesa, dels béns materials, del diner, és una activitat eminentment humana. És una activitat evidentment humana. No cal que parlem de diner, sinó de mitjans per viure. La persona humana, tu i jo, Oriol, i la Martina, i la Iurancha, i el veí, i el forner, la fornera de la cantonada, i el Jordi, i el Jordi, i el Jordi, després dirà que no ens en recordem. O sigui, la persona humana, dic, és essencialment inacabada. Som inacabats, els éssers vius. Com que constantment gasta energia, li cal incorporar fonts energètiques de fora d'ella mateixa per poder subsistir. Li cal menjar, beure, respirar, i també li cal allotjament, escalfor, vestits, taula i llit, vaja. Ja no parlo de les activitats de relació, de convivència. I tot aquest conjunt reclama mitjans per aconseguir-los. Mitjans que la nostra societat volen dir diners, perquè és que és el sistema, com deia abans la Iurancha, bàsic...
Per aconseguir aquest intercanvi per aquests mitjans, exacte, per aquests mitjans que necessitem.
La gallina pel bé, si no, eh? Sí, i això ens permet accedir a aquests mitjans. Per això dic que gestionar els diners, els béns, és un afer totalment humà, profundament humà. I ara trec la conseqüència d'això, Oriol. I ara, deixeu-me treure la conclusió, és que ho tenia apuntat així. Si l'economia és humana, i ho és, ha de ser ètica. Ha de ser sotmesa a les normes de conducta humana. Aquestes normes de conducta humana, individuals i sobretot socials, han d'estar orientades per allò que anomenem valors. És a dir, cal que en l'economia tinguem en compte allò que val i allò que no val, que això vol dir valor. Valor és allò que val o que no val, i ser-hi conseqüents, és clar. És a dir, no tot s'hi val en la conducta humana, no. Doncs tampoc no tot s'hi val en economia, precisament perquè és humana, profundament humana.
Llavors, aquella senyora que hem sentit abans, que deia, tots els lladres a la presó... tots els lladres a la presó i que tornin als quartos no sé què, no sé quant. És a dir, els que falten aquesta ètica...
Sí, l'ètica aquests... social, diríem social, en aquest aquests, cas.
De exacte, social, que hi ha d'alguna manera aquesta,
que hi ha un,
cas de
una repercussió.
No?
Sí.
En aquest cas, l'interior de la persona... Tenen, diríem, tots aquests el
mateix patró.
La
seva o la meva, l'interior? La seva o la meva?
No, l'interior de d'aquestes persones.
Ah, d'aquestes persones.
D'aquestes persones corruptes que falten aquesta ètica a la que tu ens estàs fent referència. Aquestes persones... Diríem, tenen el mateix... És un patró de necessito, o depèn de cadascun, cadascun té una història...
Clar, cadascú té una història, un passat, un present, i té uns objectius. I aquí, per suposat, persones que han pogut prendre aquestes decisions, m'encantaria poder trobar-me amb una d'elles per saber exactament des d'on estava vivint aquella situació. Saps què és el que, quina era la motivació? Perquè no eren en si els diners. Hi ha algú, sempre hi ha algú darrere dels diners. Algú que estem perseguint, ja sigui una estima, ja sigui una llibertat, ja sigui
un reconeixement. Públic, etcètera.
Exacte.
No?
Sempre hi ha algú que aquella persona està anhelant i que mitjançant els diners pensa que pot aconseguir-ho.
Mitjançant els diners, és que és la paraula mitjà, és la paraula clau.
És mitjà.
Exacte.
No? Però què es pretén, què es vol amb els diners? No volen els diners per menjar-se'ls, sinó volen per aconseguir què?
L'èmfasi, com sempre, és la paraula intercanvi.
Em sembla meravellós. Com a psicòleg faig un monument a les idees de la Iurancha en aquest moment. Com allò que ha dit dels patrons heredats de la infància, ho trobo preciós.
Mentre escoltem publicitat, pots estar construint el monument? Vinga, va.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Quan parlem de diners, parlem de valors, ens deies ara mentre escoltàvem la publicitat d'Orange.
Sí, o sigui, igual que hi ha darrere unes emocions, uns anhels, cap a la direcció on volem anar, no? On jo convido que anem i on estem convidant tots a anar, és sempre perseguir uns valors, no intentar cobrir unes necessitats, que és el que ens està movent, sinó definir allò que m'importa i descriure-ho, donar-li el significat per al context en el que jo visc.
És a dir, utilitzar-los amb finalitat i no reactivament, no?
Exacte, una exacte.
Mica ens ho has
és un tema
abans.
Sempre de consciència.
Martina, llibres que ens parlin de...
Hola.
Hola, benvinguda.
Hola.
Llibres que ens parlen de diners i d'aquest ús saludable dels diners.
Mira, us parlaré de... He trobat alguns llibres, n'he triat dos. Us parlaré del primer llibre, es diu Diner Feliç, és un llibre que ha escrit el Raymond
Diner Sons. Feliç.
Diner Feliç.
Diner Feliç.
És un llibre que ha escrit el Raymond... Espera, que està rient la Iora.
Sí, no, sí, el Raymond Sansó, sí.
Sí, Raymond Sansó. I...
Ara ens diràs per què reies, eh?
Sí, és que ara ens diràs per què reies.
Digues.
El Raymond Sansó és llicenciat en Ciències Econòmiques i coach per a emprenedors i autor d'11 llibres. Ell ha treballat també en bancs i multinacionals durant 15 anys. Aquest llibre està publicat per Angle Editorial fa uns mesos. Aleshores, la idea que hi promouen aquest
llibre... És un
llibre
nou, per tant, eh? No és, és un llibre...
Sí, és un llibre de novembre del 2013.
Sí.
La idea que promou ell en aquest llibre és que el diner feliç és aquell que prové d'una ocupació que satisfà i que fins i tot la faríem sense rebre res a canvi. Aleshores, ell diu, les persones s'han oblidat de ser felices i només es dediquen a guanyar diners. Per tant, què hem de fer per canviar això, no? Proposa conduir els negocis i quan diu... Ell parla bastant, és un llibre que està bastant enfocat cap a emprenedors, tot s'ha de dir, però bueno, també en algun moment del llibre diu que això també ens ho podem aplicar doncs, a la nostra interemprenedoria dins d'una empresa o de la família o...
I a casa.
I a casa, sí. Aleshores diu, és hora de conduir aquests negocis o aquesta gestió, no?, financera a nivell humà. O sigui, tant ets, tant vals, no? O sigui, es tracta de fer les feines o els negocis amb el cor. És a dir, posar una intenció feliç, fer una acció feliç, això et conduirà a un resultat feliç i, per tant, el diner...
En aquest cas et farà la felicitat, també, perquè forma part, està integrat...
Perquè
en el...
forma part d'aquesta intenció i d'aquest ideal que tu tens, no? Aquesta passió. Aleshores...
I, en definitiva, en congruència amb els propis valors, no?
Exacte. Diu, fes el bé i t'anirà bé. I parlant també de prosperitat, o sigui, no estem parlant només de fer el bé i ser altruista, sinó de fer el bé intentant parlar d'empreses que són supercompetitives fent el bé. O sigui, una cosa no és incompatible amb l'altra, no? Diu, troba un problema, aleshores ell diu, com fer-ho? Pues diu, troba un problema per resoldre que tu puguis solucionar i aleshores crea un model o bé un servei o una feina per resoldre aquest problema i que això tingui una missió per tu. I que tu cada dia, quan et llevis al matí, doncs sàpigues que la teva missió és aquella, no? I vés en aquella direcció, o sigui, que aquests diners que tu tens a les mans i que tu estàs produint, doncs que siguin per una missió.
Això sona fantàstic.
No, jo és que ja
fantàstic,
a mi m'ha canviat la visió dels diners, eh?
És molt difícil de fer això, Iorancha.
Així amb el dia a dia, perquè, clar, jo no estem parlant d'empresaris.
No sé si el llibre explica com es fa això...
Va donant idees. Va parlant de l'economia del bé comú, que també en parla Niño Becerra, o sigui, sí. va fent referències. I després, bueno, ara, després explico l'altre llibre, que és enllaça amb una cosa que ha dit la Iorancha.
Anem per l'altre llibre, perquè no sigui cas que després haguem de córrer i ho acabem de parlar amb la Iorancha.
L'altre és un exemple d'economia, jo crec que de diner feliç, que és el Muhammad Yunus, que és el creador dels microcrèdits. Que aquest és un llibre, també publicat un llibre que va ser, bueno, aquest llibre té més anys. Ell va guanyar el Premi Nobel de la Pau i aquest home, per si no el coneixeu, és el que va crear els bancs Grameen, que és el banc que vol dir banc rural, que és uns bancs que va crear per ajudar la gent pobra de la Índia. Aleshores, ell ha fet una llista, fa anys ja, amb algunes reunions que van tenir, el 1987 o així, van crear una llista amb un dels seus tallers que eren com la llista dels valors o de les tasques que tothom havia d'anar com recitant i recordant a cada dia i que estan penjades en allà. I llavors hi ha pues, coses com tipus, no te les llegeixo totes, perquè són 16, eh? Només són 16, però no les llegeixo totes.
Un parell, així...
Sí, pues, per exemple, diu...
A veure...
Ens proposarem, clar, això heu de pensar que està allà, situat allà. Ens proposarem no tenir famílies nombroses i minimitzarem les despeses, cuidarem la nostra salut. Cultivarem verdures tot l'any, menjarem el que necessitem i vendrem l'excedent.
Per tant, intentant crear en aquest cas una, com un micro, un microespai.
I ensenyar i educar la gent perquè es pugui autoalimentar, es pugui autogestionar, i són 16 que estigui, que estan posades...
Que estigui equilibrat, no?
Sí.
Alguna altra?
Ja està. No, bueno, ja
alguna, alguna
aquests
cosa?
Són els dos llibres que m'han semblat interessants.
Què t'han semblat aquests llibres?
El segon, bueno, en realitat, i en particular em sembla una persona impressionant, el Raymond Sansó sí que el conec. Els llibres, aquest llibre es basa, utilitza molt certs llibres americans, la idea aquesta de buscar un problema és una idea fonamental, perquè hi ha com una mica d'obsessió, i això sí que, per exemple, m'agrada dir-ho, amb fes el que tu estimes o fes allò que, no?, on estan els teus talents. Per mi hi ha molt de buscar un problema i busca la forma que els teus talents, sí, siguin compatibles, puguin encaixar en aquest problema. Perquè a vegades, mira, jo m'estimaria fer X, però la societat no ho necessita.
Clar.
O sigui, enfoca't primer a respondre a la societat que necessita i busca la forma de canalitzar els teus talents, les teves emocions, allò que t'importa, en aquell problema.
I d'aquesta manera, clar, guanyes els diners d'una manera feliç.
Són una conseqüència.
Ens queda poquet, molt poquet, molt poquet temps, però almenys un apunt sobre l'educació financera.
Sí, clar, paral·lelament a tot aquest treball que proposo, hi ha un punt importantíssim d'educació financera, si més no aquí a Espanya, que l'educació financera és bastant baixa,
bastant
per no dir nula.
Sí.
Llavors, diguéssim, acompanyant aquest treball més personal, és important començar a mirar com funciona coses com l'interès compost o la inflació, simplement per a l'impacte que tenen, no? Diuen de l'interès compost, qui lo conoce, lo gana, i qui no lo paga. Pues exactament per això. Hi ha una sèrie de criteris a conèixer que pues, donarien possibilitats a les nostres finances de la mateixa manera que eines de gestió financera per optimitzar. Coses senzilles, però molt útils i necessàries.
Quines persones s'acosten una mica a aquest tipus de treball que fas tu, que ofereixes?
Sí.
Quin tipus de persona ho busca, això?
Hi ha dos tipus, perquè, com veieu, parlo més de la part emocional com i de la part de finances. Llavors, hi ha persones que s'apropen per la part d'optimitzar les finances i veuen en aquest procés de que hi ha un punt emocional que està becotejant, sí? I llavors són persones simplement que volen, que es donen compte de que hi ha alguna cosa que no funciona en els diners, que hi ha una mala gestió, que arriben a final de mes i que no saben com, no hi ha diners al compte, no arriben. I després estan persones que ja estan en aquesta evolució, no?, de creixement personal, persones que comencen a qüestionar-se la seva vida i que veuen que la vida financera és una altra àrea.
És un altre element que deixem.
I per això, per suposat, els emprenedors.
Canviareu els hàbits?
Jo estic pensant de...
Ara no malgastis, ara, tu.
No, és que m'ha canviat aquesta visió de que el diner no només serveix per guanyar-lo i per, diguem, per cobrir les necessitats, sinó també per poder...
Com a eina
de missió social o d'ajudar...
De fer el propi projecte,
crec que
no?
En aquesta línia intentaré millorar.
I l'Esteve? Esteve?
Jo,
Què t'emportes d'avui?
Jo, un record enorme de les coses que han dit, perquè ha estat molt ben dit. Sobretot m'ha agradat molt aquests patrons de conducta financera. Això m'ha encantat.
Doncs fantàstic.
I buscar el propi.
I Oranxa Foguet, entrenadora financera de la marca Snorkel, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies i felicitats pels 20 anys, per cert.
Dels 20 anys de Radio Estel, i tant que sí. Moltes felicitats a tots, mútues i tots. Gràcies, Martina, gràcies Esteve, gràcies Jordi Carretero des de Control de So. Fins al proper espai. Tornarem a ser aquí de cap i de nou.